Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. La setmana en què el primer equip del Falset Esportiu segellava una grandíssima temporada, quedant segon a la tercera catalana, coincidia en el temps amb una polèmica que feia temps que es gestava. No és altra que, com bé sabran, les desavinences entre la Junta del Club i l'Ajuntament de Falset. En el rerefons, motius econòmics que han desencadenat retrets, acusacions i desmentits entre totes dues institucions. Plantegen realitats diametralment diferents, amb un únic punt en comú, la manca de voluntat, segons afirma cada part, de poder-se entendre amb l'altra. Escoltarem els diferents punts de vista just després dels altres titulars que ens ha deixat la setmana. Entre aquests, evidentment, l'esportiu, amb el fi de campanya del primer equip del Falset. Bon dia, comencem. Marroig, agrupat el grup a l'oposició a l'Ajuntament del Marroig, considera que l'equip de govern no està actuant de manera transparent a l'hora de prendre decisions que afecten al poble. L'alcalde, Josep Rius, es defensa afirmant que es limiten a seguir el procediment correcte. 600 alumnes d'educació infantil, primària i secundària clouen la proposta didàctica Priorat, Art, Paisatge i Escola. Veurem què plantejava la iniciativa, que s'adjuntarà al projecte que l'associació Prioritat presentarà a la UNESCO i que es compromet amb la Carta del Paisatge del Priorat. 90 alumnes i docents de cicle formatiu en vitivinicultura han participat aquesta setmana a Vitec en la cloenda del programa Enorret. L'objectiu, tal com explicava Sergi Delamo, director de Vitec, era facilitar eines i coneixement de recerca aplicada al món acadèmic. En l'apartat cultural destacarem la lectura recital de Cloc, poemari d'August Bové amb il·lustracions de Pere Capellà. Aquest acte, organitzat pel Centre Quim Soler i l'Associació Cultural de Poboleda, serà presentat per Elisa Riera. I en esport repassem avui la trajectòria dels equips comarcals un cop finalitzada la competició. En futbol, cara per al Falset i creu per al Porrera. En futbol sala, també una mica de tot. Tot i que amb 4 anys de mandat per endavant, Francesc Pi va presentar dimarts la seva dimissió com a president del Falset Esportiu. La dimissió de Pi és una primera conseqüència de les desavinences de la Junta del Club amb l'Ajuntament de Falset, desavinences que venen de lluny i que tenen en qüestions econòmiques la principal causa. Afirmen que el club ha deixat d'ingressar més de 13.000 euros per culpa de l'Ajuntament i que el consistori només veu en la feina de la Junta un cost econòmic, no un benefici social per al poble i la comarca. Sentim l'expresident del Falset, Francesc Pi.
Jo entenc que aquest club necessita de l'ajuda de l'Ajuntament. Se li ha demanat, entenc jo, bastant poc, però any rere any és un continu de que s'ha de pagar i jo soc del parer que això ha de ser al revés, que com a mínim hem de rebre ajudes o com a mínim no tenir que ens posin pals a les rodes, com jo crec que ha sigut així. Llavors, pues, evidentment que són diversos factors, no sempre és un, però sí que jo crec que el motiu principal és el desgast que l'Ajuntament durant aquests 4 anys ha produït sobre la Junta del Falset Esportiu. Estan que nosaltres hem de pagar, que necessiten una justificació de cara al poble i que hem de pagar. I ara ells el que demanen és això, un 50% de la llum més el manteniment del camp.
La Junta del Falset Esportiu desestimava precisament aquest mateix dimarts pagar el consistori per aquests conceptes. Per la seva part, l'alcalde de Falset, Jesús Torralba, que va assistir a la Junta de Socis, nega que l'Ajuntament hagi perjudicat el Falset i desmenteix les acusacions fetes tant per la Junta com pel propi expresident.
Fa molta pena que s'intenti desvirtuar la realitat de la forma que ho està fent l'expresident del Falset Esportiu, que és bàsicament qui està mantenint una postura de que l'Ajuntament està posant pals a les rodes, perquè això és mentida, al igual que la major part del contingut d'un escrit que han entregat els socis. En aquests moments, la major part d'associacions que estan utilitzant equipaments municipals els hi han demanat col·laboració i s'està fent poc o molt. Totes les associacions que utilitzen equipaments estan col·laborant en costejar una part d'aquests equipaments. El cas de l'equipament esportiu del camp municipal és exactament el mateix. No hi ha hagut cap compensació econòmica per part del Falset Esportiu envers l'Ajuntament, té cap dels diferents subministraments.
El president en funcions del Falset Esportiu, un club que entre jugadors i entrenadors aplega 190 persones, és ara Òscar Llop. Apuntem també que a finals de mes es preveu la dimissió de 3 membres més de la Junta. La propera assemblea de socis, cas que no hi hagi una situació excepcional que n'obligui a convocar una d'urgència, seria ja al mes de setembre. Marroig Agrupat, el grup a l'oposició a l'Ajuntament del Marroig, considera que l'equip de govern no està actuant de manera transparent a l'hora de prendre decisions que afecten el poble. Així ho denuncien des de fa temps a través de la seva pàgina web. Un dels darrers capítols ha estat l'adjudicació del casal. Ho explica Andreu Fernández, cap de grup de Marroig Agrupat.
Poble petit, tothom sap com funcionen les coses i si no intentes ser el més transparent possible sempre dones a peu a males interpretacions. I llavors vam avisar personalment l'alcalde i dir, escolta, esteu que siguem el més transparent possible. Aquí hi ha un concurs públic on s'han presentat 2 persones amb unes pretensions, amb una oferta econòmica i amb unes intencions de millora, no, de l'arrendament. Llavors, nosaltres el que vam demanar va ser que exposessin damunt de la taula, obert al públic, totes les propostes de cada candidat i llavors així jo crec que evites ja de donar contrapeu a males interpretacions. No? No va ser així, es van tancar en banda i encara quan es pogut comprovar una miqueta la documentació vam veure que la puntuació no es corresponia amb la documentació presentada.
Per contra, des de l'equip de govern, l'alcalde Josep Rius, de Convergència i Unió, defensa la netedat de tot el procés d'adjudicació.
Nosaltres hem fet totes les coses correctament i creiem que hem obrat en conseqüència. Res més. I han tingut accés a tota la documentació i si ells creuen que han sigut... És una interpretació, sí, d'un punt de vista molt personal. Llavors nosaltres, l'equip de govern, han valorat punts i ells potser en valoren uns altres. I ja està, res més.
L'equip de govern de l'Ajuntament del Marroig el formen 3 regidors de CiU i un d'Independents pel Marroig. A l'oposició s'hi troben els 3 regidors de Marroig Agrupat. Tot i les divergències, s'ha negociat la possible entrada a l'equip de govern d'aquests 3 regidors. No obstant, sembla que les seves demandes, que passaven per poder ostentar l'alcaldia del poble durant un període de temps, no han convençut l'equip de Josep Rius. Aquest hauria presentat una contraoferta que Marroig Agrupat hauria desestimat. Ahir divendres, el pavelló de Falset va aplegar prop de 600 alumnes d'educació infantil, primària i secundària en la cloenda de la proposta didàctica Priorat, Art, Paisatge i Escola. Aquesta cloenda era el recull realitzat durant el curs a diversos centres educatius de la comarca amb la intenció de conèixer el paisatge del Priorat mitjançant algunes obres d'art de diferents disciplines. Entre els objectius, descobrir els elements que defineixen el paisatge del Priorat, prendre consciència del seu valor, reflexionar sobre el que es pot fer per millorar l'entorn i també conèixer diferents artistes i la seva obra. Cal dir que aquesta proposta s'adjuntarà al projecte que l'associació Prioritat presentarà a la UNESCO per tal que el paisatge del Priorat sigui declarat Patrimoni de la Humanitat. També és un dels compromisos que els centres han adquirit amb la Carta del Paisatge que elabora el Consell Comarcal. 90 alumnes i docents de cicle formatiu en vitivinicultura han participat aquesta setmana a Vitec en la cloenda del programa Enorret, procedient del propi IES Priorat i d'un institut de Pontevedra i d'un altre de Valdepenyes. Al llarg d'aquests dies han rebut sessions teòriques i pràctiques sobre viticultura, enologia, laboratori i anàlisi sensorial, tant en el mateix centre tecnològic com a les vinyes de l'entorn. L'objectiu de Norret era, tal com explicava Sergi Delamo, director de Vitec, facilitar eines i coneixement en recerca aplicada al món acadèmic.
Aquí, des de Vitec, com que tenim el nostre àmbit és de recerca aplicada a noves tecnologies, doncs el que volem fer és explicar aquestes tecnologies que creiem que poden tenir un impacte en el sector a curt termini, explicar-les als alumnes de CPI. Tot un conjunt d'actuacions per provar, per exemple, aquestes noves tecnologies, per exemple, tant en desalcoholització, o per exemple, en viticultura de precisió, per exemple, en rec de suport en viticultura, tot un conjunt d'eines que nosaltres hi treballem diàriament i que creiem que podem apropar cap als alumnes perquè les coneguin i perquè després les utilitzin quan aquests alumnes vagin a treballar.
Des de desembre passat, els tècnics de Vitec han fet estades als 3 instituts de formació professional amb sessions teòriques i pràctiques amb els alumnes. Paral·lelament, s'han desenvolupat activitats formatives dirigides al professorat dels tres instituts i els docents han fet cursos online de viticultura, de nutrició i fertilització i de viticultura de precisió. El projecte Enorret ha estat finançat amb 174.000 euros pel Ministeri d'Educació. I precisament per Vitec i també per la seu de la DEOC Priorat han passat aquesta setmana els tastadors de la Guia Penyín de los Vinos d'Espanya, encapçalats pel director tècnic de la publicació Carlos González. Dijous al matí, a les instal·lacions del Parc Tecnològic, tastaven prop de 150 vins de la DEOC Montsant, mentre que el dijous a la tarda i ahir tastaven prop de 240 priorats a la seu de la DEOC. Escoltem precisament les primeres impressions de González, director tècnic de la guía, just acabar el tast de vins de la DEOC Montsant a Vitec.
Los 2011 algo cálidos, sí hemos percibido que tal vez el productor, como es lógico, utiliza aquellas uvas de menor nivel o de cepas más jóvenes y por tanto los vinos están un poco más marcados por la calidez del año o por el frescor del año. En otros años más frescos, este año que ha sido más cálido, golpe de calor, pues estaban los vinos algo más maduros, menos expresivos frutalmente hablando. En el momento en el que ya nos metemos con añadas que ya hay cierta vejez, sí se nota un nivel bastante superior. 2010-2009, la verdad es que han resultado muy interesantes. Las puntuaciones han subido, bueno, se podría decir 2-3 puntos de media, alguno incluso más, o sea, percibimos un gran nivel en los tintos con vejeces medias.
Els resultats de l'avaluació de tots aquests vins s'acostumen a conèixer pels vols de novembre. Cal recordar que la guia Penyín de los Vinos d'Espanya és el referent a nivell estatal en el que respecta a aquest tipus de publicacions, guies de compra per als amants del vi. Aquest dimarts passat, 8 cellers catalans, entre aquests Agnès de Cervera i Mallol Viticultors de la DEOC Priorat i la cooperativa Falset Marçà de la DEOC Montsant, van promocionar els seus vins davant d'un centenar d'importadors nord-americans. La presentació, que va tenir lloc a The Carriage House a Nova York, formava part de la iniciativa Catalan Wines in USA, que impulsa la plataforma Acció. Aquesta iniciativa proporciona als cellers catalans tant el servei comercial com logístic als Estats Units. Per tant, els cellers poden servir directament a distribuïdors, minoristes i restauradors des del primer moment. Després de Nova York, els vins i caves dels cellers es presentaran a Seattle aquest mateix any i a Dallas i Los Angeles ja al 2013. Seguim parlant del món del vi perquè el portaveu del govern de la Generalitat, Francesc Homs, va visitar el passat cap de setmana la DEOC Montsant, una visita que s'emmarca en la voluntat de la DEOC d'acostar la seva realitat a personalitats de la societat catalana, especialment arran del desè aniversari que celebra enguany. Un cop acabada la visita, Francesc Homs explicava la impressió que s'enduia de la DEOC Montsant i també de la comarca del Priorat.
En el conjunt de la gent que configura la denominació d'origen del Montsant hi ha molta professionalitat, hi ha molta convicció amb el que es fa, hi ha molta il·lusió, també, per què no dir-ho, no? I això és el que fa, diguem-ne, que un es pugui mirar al futur també d'aquestes terres i d'aquesta terra amb esperança, no? Perquè al final el futur és, diguem-ne, és una conquesta que es construeix sobre la base d'aquests valors, no? I si m'ho permet, també el de l'esforç, que crec que també en aquest sentit és exemplar la denominació d'origen del Montsant. Per tant, me n'enduc una impressió excel·lent, sincerament.
El portaveu del govern de la Generalitat va poder conèixer també les instal·lacions del Parc Tecnològic del Vi, del qual en va elogiar la capacitat de ser un centre punter en la investigació i un recolzament importantíssim per al sector.
I avui en dia no hi ha cap sector que escapi de la necessitat de la recerca, de la innovació, de la investigació, del desenvolupament. I el fet de que el vi, el món del vi, compti aquí mateix a Falset, doncs amb un centre d'aquestes característiques, jo crec que això li dona a aquesta terra doncs una projecció i un potencial que ja ha demostrat que el té, jo crec que això ja s'ha demostrat, però que vaja, que es pot consolidar i que a més en una època com la que ara passem, que és una època complicadota, ben cert, són aquestes palanques les que ens donaran segur futur i que donaran futur a la gent de Falset i d'aquí del Priorat, no? Per tant, excel·lent. Sí.
El portaveu del govern va cloure la seva estada al Priorat amb un dinar amb membres del Consell Regulador de la DEOC Montsant. Canviem radicalment de tema, nou capítol en l'afer de les estelades de la Roca Roja de Falset i del mural de la carretera de Gratallops. La nit de divendres a dissabte, de l'1 al 2 de juny, van tornar a ser ratllades amb pintura i acompanyades per ofenses envers els catalans. Davant d'aquesta situació, tant a nivell particular com a través d'entitats com el col·lectiu independentista del Priorat, hi ha la intenció de restituir-les, tornant-les a pintar de nou. Per posar antecedents a tota aquesta polèmica, recordem que el passat mes d'octubre es denunciaven els atacs a l'estelada de les Torres d'Altafalla, arran de diversos incidents des de la seva col·locació al mes de juny. A més, el passat novembre es feia una crida a penjar estelades als balcons, aquest cop després que, precisament, fossin sabotejades les estelades de la Roca Roja i del mural de Gratallops. El 30 de juny és la data en què ha de començar arreu del país la marxa cap a la independència, una de les accions que impulsa l'Assemblea Nacional Catalana. En aquest sentit, Priorat per la Independència, que n'és la seva assemblea territorial, intensifica les presentacions d'aquest moviment a la comarca. Ahir divendres la cita era a l'Euterpe, a Bellmunt del Priorat, i avui dissabte serà a 8:45 a l'Ateneu Bisbalenc, la Bisbal de Falset. Durant aquestes presentacions s'explica per què a Catalunya li convé ser independent d'Espanya i què significa tenir un estat propi. Obrim ara una finestra al món cultural. Avui dissabte a 8:15 el local social de Poboleda acollirà la lectura recital de Cloc, d'August Bové, i amb il·lustracions de Pere Capellà. Cloc s'aparta clarament de la línia dels anteriors poemaris d'August Bové. Després dels darrers reculls japonitzats vinculats a uns paisatges concrets, ara el poeta sentint-se pels camins iniciats per l'avantguarda francesa. En paraules de Màrius Serra, aquest Cloc no clou res, sinó que obre noves vies per a la literatura potencial en la nostra llengua. La lectura recital de Cloc, organitzat pel Centre Quim Soler i l'Associació Cultural de Poboleda, serà presentat per Elisa Riera. Els que no us ho vulgueu perdre, recordeu, a 8:15 al local social de Poboleda. I abans d'entrar en la plana esportiva, obrim un altre apunt cultural per al cap de setmana, el concert de primavera de la Coral de Porrera i els cantaires de Pradell de la Teixeta. Serà demà diumenge a les 7 del vespre a la sala del Sindicat de Pradell.
Els esports.
Moment ara d'obrir plana esportiva, ho fem avui amb el Joan Jarque. Joan, bon dia.
Hola, bon dia. No va poder ser. El Falset es va quedar a les portes de l'ascens en la darrera jornada de Lliga. Va complir el seu tràmit, guanyar al Camp de la Selva. No obstant, el 0-2 no va servir de res davant el 3-0 que el Sant Pere i Sant Pau va endossar al Cove. A sempre els tarragonins i meritori a ser una posició de la tercera catalana per al Falset de Gerard Font. I és que l'objectiu de la temporada, arribar a la recta final del campionat, aspirant a tot, s'ha complert. Francesc Pi, el que ha estat president del Falset en els darrers anys i que dimitia aquest passat dimarts, parla de la bona trajectòria del primer equip.
Aviam, és un fet, el del primer equip. En 4 anys lo van pujar de tercera a segona, ara ha canviat. Cada any hem anat a millor, cada any la imatge d'aquest primer equip s'ha anat millorant. I aquest any, pues, bueno, no cal dir-ho, vull dir, hem acabat segons a 2 punts del primer. Hem estat a punt de pujar, no ha pogut ser, però bueno, és totalment un èxit.
Centrant-nos en la present campanya, el Falset ha estat l'equip més golejador, marcant un 100 de gols. Ha guanyat 21 partits dels 34 jugats. N'ha empatat 6 i n'ha perdut 7. La creu dels equips en futbol ha estat el Porrera, que la darrera jornada de Lliga queda a l'última posició de la quarta catalana després de perdre amb el seu rival directe, l'Internacional de Reus. Els reusencs, amb un 2-1, infligien al Porrera la 21a derrota al campionat. I és que l'equip comarcal només ha sumat 16 punts en 30 jornades, fruit de 4 victòries i 4 empats. Els porrerans, amb 33 gols, han estat l'equip menys golejador del grup. En futbol sala, el Pradell encara està en competició actualment. De fet, tanca la seva participació a la preferent catalana aquest vespre a les 8, a la pista del Miami Platja. Els pradellencs són 6ens i poden acabar 5ens si guanyen avui el segon, el Miami Platja, i el futsal Valls perd. Passi el que passi, bona participació dels pradellencs en aquest campionat de Lliga, en el que s'han mostrat com un equip molt dur, sobretot a casa, on han sumat 9 victòries dels 14 partits disputats. Recordem, Pradell posa avui punt final a la Lliga, o fa a les 8 a la pista del Miami Platja. A la segona divisió, a la fase d'ascens, el Marçà, que no té opcions de pujar, va empatar 1 contra el Riba-Roja. És l'altre equip que encara juga aquest cap de setmana. Aquesta tarda, a les 6, visita el Platense Seu de Calafell, l'actual CUE. Està empatat a punts a 8, amb el Marçà. Per tant, si juguen no quedarà últims d'aquesta Lliga d'Ascens. I a la fase de descens, tot dat i beneït després de la jornada del passat cap de setmana. El Capçanes va tancar la seva participació amb una victòria per 3-5 contra el Bonastre. El Capçanes ho ha guanyat tot i, per tant, ha salvat la categoria. Per contra, el Poboleda, que ja havia jugat tots els seus partits, descendirà, ja que ha acabat per últim. Res més per avui als esports de Ràdio Falset. Passeu un bon cap de setmana.
El temps.
Moment ara de conèixer com està el temps per aquest cap de setmana. La previsió meteorològica ens l'acosta l'Enric Massip.
Acabem una setmana caracteritzada per un ambient tranquil, amb temperatures oscil·lants, amb pujades, lleugeres baixades, però que aquests dies han donat temperatures bastant altes, superiors als 30 graus. No s'han registrat pràcticament precipitacions i la situació s'ha mantingut, com dèiem, estable, tranquil·la i sense grans incidències. El que queda de cap de setmana es mantindrà en la mateixa situació, poc més o menys, si veiem una baixada de les temperatures que ja s'ha començat a notar, i també podran aparèixer alguns moments núvols abundants, però sense cap més incidència, sense precipitacions. Ambient, doncs, més fresc, nuvolositat en alguns moments variable, però ambient tranquil i una mica més fresc del que acabem de passar aquesta setmana. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1899, una colossal granitzada va afectar bé Madrid, que va cobrir tota la ciutat amb un gruix de 50 centímetres amb peses de fins a 200 grams.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Doncs arriba el moment de cloure aquest informatiu setmanal aquí a Ràdio Falset, un informatiu setmanal en el que us hem explicat l'enfrontament que hi ha entre l'Ajuntament de Falset i el Falset Esportiu, les desavinences entre el grup a l'oposició a l'Ajuntament del Masroig i el propi equip de govern i també diverses iniciatives que s'han relacionat amb el món acadèmic, d'una banda la clausura del projecte Priorat Art, Paisatge i Escola i de l'altra la clausura del projecte Enorret, en el qual hi ha participat el Parc Tecnològic del Vi. Res més, recordeu que la informació torna a partir de dimarts amb els butlletins setmanals i que també ens trobareu a radiofalset.fm i a les xarxes socials de Facebook i Twitter. Dit això, jo l'Alfonso Reig, que us ha estat acompanyant durant aquesta estona m'acomiado, us deixo amb l'hora del vermut, gaudiu del cap de setmana i fins aviat. Ens retrobem, com dèiem, el proper dimarts.